Els indicadors de la Covid. Risc de rebrot.
Baixa 30 punts i queda a 546.
Velocitat de transmissió.
Baixa i ara és a 1,21.
Índex de contagis per cada 100.000 habitants.
Aquest indicador puja fins als 468.
Contagis nous.
1.074. Ara ja hi ha més de 428.000 casos positius confirmats des de l'inici de la pandèmia.
Pressió hospitalària.
Les hospitalitzacions a planta i a les UCIs pugen moderadament. Ara hi ha prop de 2.400 malalts de Covid ingressats als hospitals, 470 a les unitats de cures intensives.
Vacunació.
Ja hi ha 68.000 vacunats.
Doctor Pineda, bon dia.
Hola, bon dia.
El doctor Valentí Pineda és president de la Societat Catalana de Pediatria i pediatre infectòleg de l'Hospital Parc Taulí. Cada dia estem parlant de contagis nous, aquestes xifres que es van actualitzant a la web del Departament de Salut. Els pediatres, esteu notant algun augment de contagis de coronavirus en els menors aquestes últimes setmanes?
No, bueno, en principi, amb les escoles tancades, com que es fem menys PCRs, no hem trobat, en principi, un augment de casos. Perquè realment es fan PCRs arrel de casos que es donen a les escoles fins ara, fins abans d'estar tancades, i en aquests dies de vacances pues, se n'han fet poques, perquè el nen és asimptomàtic, gairebé un 50% dels casos el nen no rep una malaltia greu per aquest virus, i en aquests moments estem amb menys casos inclús que durant aquests dies de Nadal. Aquest és el gran avantatge dels nens, que la malaltia no els afecta gaire bé, no tenim ingressos i molt pocs nens acudeixen a urgències o als seus CAPs per patologia o per sintomatologia d'aquest virus. Queda per resoldre si aquests pocs casos o menys casos que altres edats pues, transmeten la malaltia o no, que és el debat científic que tenim aquests dies.
I ara que han tornat a obrir les escoles, avui és el segon dia de classes del segon trimestre, quina és la previsió, doctor?
Bueno, la previsió és dolenta, o sigui, no el fet de que sigui menys freqüent la infecció en el nen i que el nen sigui menys transmissor i que sigui una malaltia menys severa en els nens... No vol dir que si a la comunitat augmenta els casos, com acabeu de dir, les dades són amb por, perquè estan pujant i no paren de pujar des de fa 3-4 setmanes, el que es diu la tercera onada, doncs el nen serà també reflexa dels casos que hi ha a la comunitat. No ens fa por la gravetat que aquests casos es donin casos greus en els nens, però sí que ens fa por que el nen pues, també agafi la malaltia i pugui transmetre-la menys que l'adult, però si augmenta molt la malaltia pues, haurem de fer mesures que hauran de ser molt més severes de les que fem ara.
Clar, quin tipus de mesures? Perquè hi ha aquest debat des de fa dies sobre si és segur o no anar a l'escola en plena pandèmia, en plena tercera onada. Vostè fins ara s'ha mantingut partidari de mantenir les classes presencials. Quines altres mesures creu que s'haurien de prendre si la cosa empitjora molt?
Sí, la Societat Catalana de Pediatria, com altres societats pediàtriques, posaré d'exemple l'americana, l'Acadèmia Americana de Pediatria, que per nosaltres és un exemple, doncs sempre hem considerat que les escoles han de ser doncs, una zona o una pràctica essencial. No? Això vol dir que hauria de ser de les últimes coses que es tanquessin. És essencial perquè l'educació telemàtica no és fàcil, dona molts problemes a les famílies més vulnerables, amb les famílies que no tenen internet, que no tenen ordinadors, que no tenen probabilitats, en principi, de fer una bona educació telemàtica. A més, són pares que han d'anar a treballar, no poden fer teletreball des de casa, i per això hem de tenir molt en compte de protegir a la majoria de la població que no podria fer una bona educació telemàtica. A banda dels trastorns emocionals del nen tancat a casa sense anar a l'escola, com ja ens ha passat la primera onada, no? Per tant, considerem l'educació una pràctica essencial i que s'hauria de tancar en cas de que ho haguessin de confinar tota la societat, com va passar la primera onada. Si hi ha un confinament total, pues, evidentment no haurem de tancar. Però mentrestant i puguem anar fent mesures quirúrgiques que es diuen d'anar tancant coses, pues, horaris, tocs de queda... restauració, hostaleria, viatges, confinaments perimetrals, doncs hem d'anar veient com va. Si, malgrat tot, va pujant, doncs a ningú se li escapa que el confinament total, com vam fer la primera onada, és una opció, i en aquest cas sí que s'hauria de tancar tot.
Com s'ha de fer ara aquests dies la ventilació de les aules, perquè fa molt fred i encara agafaran refredats o altres coses aquestes criatures que estan a dins de l'aula, quiets i amb temperatures fredes, perquè s'ha de ventilar l'aula. Com s'hauria de fer aquesta ventilació, doctor?
Bueno, aquest és un problema important, no? Hi ha unes normes del CSIC, que és el Centre d'Investigacions Científiques del Govern Espanyol, que estan publicades en el Ministeri, i realment està molt detallat, i d'entrada s'ha de fer una ventilació creuada. Creuada vol dir que ha d'haver-hi oberta porta i finestra de llocs diferents de l'aula, i s'ha d'anar renovant l'aire. Aquí hi ha bastant debat científic. En principi, Educació, doncs, aquests dies ha tret un document que calia com a mínim de minuts cada hora, a lo millor podria ser inclús més, i aquí estaria, doncs, una cosa que planteja el CSIC, que és els controls dels nivells de CO2 de la classe, i en els puestos on el CO2 puges molt ràpidament, al cap de poca estona d'estar un grup d'alumnes de la classe, pues intentar en alguns llocs, en aquests llocs que faran fred i que és molt difícil ventilar més sovint les aules, doncs pues fer inclús renovadors d'aire. El que passa que a Catalunya hi ha 72.000 aules, hi ha 3.000 menjadors, i evidentment a ningú se li escapa que aconseguir tot aquest aparatatge és pràcticament impossible. Amb la qual cosa s'ha d'intentar una ventilació natural de finestres i portes, creuament de l'aire, i d'alguna manera pues, renovar-ho cada hora, pues, un mínim de 10 minuts, i llocs on hi ha més alumnes. Per exemple, no és el mateix en una aula de 40 metres quadrats en 10, 12, 15 alumnes que una aula en 35 alumnes, que també és una de les coses que s'ha de tenir en compte, no? D'intentar no, que les ràtios no siguin altes en absolut, que siguin de no masses alumnes, com hem dit sempre.
Doctor Valentí Pineda, pediatra infectòleg de l'Hospital Parc Taulí de Sabadell, moltíssimes gràcies. Que tingui un bon dia.
Gràcies a vosaltres per la visibilitat. Moltes gràcies.